I és moment, tot seguit, de començar amb les nostres seccions del Sempre amb tu. Avui, dimecres, és temps de recomanacions literàries i, per tant, ja és al nostre estudi Dani Boquera. Dani, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia.
Hem de parlar de més novel·les que se sumen en aquestes recomanacions que fem al Saló de Lectura i, a més, avui, d'una única protagonista, d'una única autora, reconeguda segurament per pràcticament tots els oients que avui ens escolten. Parlem de la Chertolina, Francesca Liern.
Exacte, la Francesca Liern, una de les escriptores més representatives de les Terres de l'Ebre.
Doncs amb ella volem, d'ella volem parlar, millor dit, avui al temps de recomanacions literàries, descobrint justament les novel·les que hi ha disponibles a la Biblioteca Doctor Frias de l'Ametlla de Mar. Des d'antigues, antigues, podríem dir, perquè aquesta escriptora és de les que no falla cap any, fins la darrera de les seues estrenes aquest passat Sant Jordi. Comença el Saló de Lectura. Francesca Liern Pons és la protagonista d'avui al nostre Saló de Lectura. Possiblement, Dani, no sé si ho comparteixes, una de les escriptores més representatives ara mateix del territori, de les Terres de l'Ebre i de les quals doncs, segueix en actiu, tot i la seva edat, segueix en actiu, no para de continuar publicant.
Exacte, ella va ser aficionada a la lectura des de molt petita i en un principi es va interessar en escriure sobre qualsevol temàtica, encara que la seva passió sempre ha sigut la història dels romanços de poble, principalment del seu poble, de Xerta, com dius al començament. Dóna constància sobretot dels esdeveniments ocorreguts en la seva terra i les seves gens. És la tasca que de mica en mica va portant a terme amb tota la seva bibliografia. Ella, per exemple, també ha escrit el capítol referent a Xerta en l'Enciclopèdia Geogràfica de Catalunya.
Per tant, déu-n'hi-do la feina que fa la Francesca, perquè ara de seguida descobrim algunes de les novel·les disponibles a la biblioteca. No seran totes, entenc, però sí que són moltíssimes. I de fet, ho dèiem, parlarem de novel·les que tenen alguna cosa que ens recorda a casa nostra, ens recorda aquí, i que també al final doncs ens situen, jo crec, Dani, en aquest context social, històric, amb les costums, amb els fets, amb les tradicions nostres, com si diguéssim, al final, on part d'aquestes novel·les hi ha un reflex que és de la nostra, del nostre dia a dia.
Sí, moltes vegades parlem d'altres novel·les que parlen de grans ciutats, París, novel·les que passen a Berlín, a diferents llocs importants d'Europa, però si a algú li agrada, diguem, la literatura de proximitat, quasi podríem dir, doncs sí, que millor que la Francesca Liern.
I a més premiada, ho hem de dir, que té diversos premis i una obra, podríem dir, molt prolífica. Va, comencem a repassar alguns dels novel·les que es troben aquí a la biblioteca. Parlem, per exemple, de la primera, que és Aigües Fondes.
En Aigües Fondes, la vida mai no es correspon amb la idea que ens n'hem format. Les Aigües Fondes sovint amaguen molts perills insospitats. Una dona obre els ulls i s'adona que comparteix l'existència amb un desconegut. La caiguda en picat del seu món fa que ho vegi tot des d'un prisma diferent i ple d'angoixa. Al costat de la transformació d'un barri pròsper i bulliciós en un reducte marginal que de mica en mica es va morint. La protagonista d'aquesta història intenta alliberar-se de la foscor de les Aigües Fondes que l'oprimeixen interiorment i a poc, per cert, que hi ha claror més enllà de les tenebres.
Interessantíssima. Submergir-se en aquestes Aigües Fondes, sens dubte. Deuen ser del riu.
Segurament.
Perquè de certa han de ser del riu,
I bueno, ha de ser una novel·la de superació personal.
Segurament. I tant. Seguim, i justament parlarem del riu, doncs vinga, parlem del Brogit de l'Ebre, un llibre que per cert està escrit amb altres autors i que són un recull de narracions que tenen com a un fil conductor el riu Ebre.
Exacte, en aquest llibre l'editorial Cosetània va voler aplegar algunes de les persones més representatives de l'àmbit cultural i literari de les Terres de l'Ebre per fer un homenatge a aquest element que agermana els ebrencs i les ebrenques. El Brogit de l'Ebre ens transmet l'essència del paisatge i de les persones que s'hi identifiquen. Ens fa arribar aquell soroll tan característic de l'aigua del riu i alhora el clamor de les veus de l'Ebre. És un llibre heterogeni, ja que aplega 15 relats de diverses temàtiques i estils, així com autors amb concepcions artístiques diferents i amb un ventall d'actituds lingüístiques també diverses. Amb tot, la sensibilitat i l'afecte per aquest riu, que a la fi es converteix en el personatge omnipresent, traspuen totes les narracions. Es tracta, doncs, d'una contribució molt significativa per consolidar definitivament l'imaginari ebrenc dins el panorama literari nacional.
I tant, al final no deixa de ser presentar una mica a tots aquests autors i autores del nostre territori la feina que fan en l'àmbit narratiu i, evidentment, doncs, exportar una mica part també de les històries de casa nostra. En aquest llibre heterogeni, que són diverses temàtiques i diferents estils, segur que hem de parlar de que diuen que tots els camins, no?
Duen a Roma.
Duen a Roma, doncs parlem de camins.
Tots s'uneixen en l'Ebre, sí, que de fet és un camí d'aigua.
És un camí d'aigua, i tant. Parlem de camins, una altra de les novel·les de la Francesca Liar, disponible a la Biblioteca Doctor Frias, i una novel·la que situa als anys 60 del segle passat, al 1960, on, evidentment, doncs, s'hi van produir uns canvis econòmics molt significatius dins de la dictadura, en aquell gir de l'etapa, podríem dir, després de dècades de postguerra. Doncs a partir d'aquí comença, podríem dir, Dani, una rebel·lió en tots els sentits, no?
Sí, sobretot vistos amb els ulls d'uns jovens educats en l'ambient rural dels pobles de l'Ebre. Camins és la història d'uns personatges a la recerca de noves experiències i un futur millor. És el relat dels seus camins particulars definits per la llibertat i marcats per les seues circumstàncies. Però sobretot és el símbol d'una societat canviant i en moviment, captada per l'autora, la Francesca, de manera coral i colorista.
I al final també no deixa de ser un reflex de la societat ebrenca d'aquella època, o de com, perquè entenc que, tot i les diferències dels motors econòmics de Xerta i de la Cala, al final la joventut del territori, més o menys en l'àmbit de les costums i en l'àmbit de la parla i en l'àmbit de les relacions humanes, no ens allunyem massa, tot i que el riu aquí no el tenim a tocar, la mar, l'aigua, al final és protagonista. Seguim avançant i ens situem ara una mica més enrere d'aquests 1960, ens situem als inicis del segle XX i parlem de L'Espiera, una novel·la que amaga una història de misteri a la vora del riu Ebre.
L'Espiera, dir-ho que és aquell fora d'aquí que hi ha les portes, que serveix per veure qui hi ha detrás, qui ve a casa o qui passa per davant de casa i poder-lo espiar, entre comelles. Les pàgines d'esta novel·la ens introdueixen les complicades relacions entre les famílies benestants de l'època, així com també descobreixen els vincles amb els seus servents i treballadors. Relacions endogàmiques, amors secrets, amb unes estranyes desaparicions i jovenetes en la flor de la vida i un terrible accident com a teló de fons. Guaiteu, L'Espiera us desentranyarà grans sorpreses. Aquí hi ha misteri.
Sí, al final això és com aquelles persones, i en més d'Espiera direm la Mirilla.
Sí, exacte.
Que ens entendrem tots. És com aquelles persones que sempre posen l'ull mirant el que passa, però estan amagades, no les veus. És
exacte.
Aquell ull que tot ho veu i que tot ho conta o que s'ho queda amagat. Ho haurem de descobrir en aquesta novel·la, L'Espiera, de Francesca Liar. Una altra de les novel·les és Les passions de la menestrala, una novel·la que recupera la història d'una dona que en temps passats doncs era d'aquelles que en dien dones avançades.
Exacte, una dona que va saber conduir la seva vida sense complexos i sense les limitacions pròpies de l'època que li va tocar viure. En una societat de principis del segle XX, fortament marcada per les diferències socials i dominada per homes, la menestrala aconsegueix encapçalar un gran patrimoni per damunt de tot viure la vida apassionadament. Una història arrelada a la terra amb forts ressons de riu i carregada d'ingredients que us transportaran a l'essència de la vida. Passió per la terra, passió per la cultura, passió per la família i passió per l'amor. Aquestes són les claus d'una literatura que us remourà i us transportarà a través dels conflictes i els sentiments més íntims dels seus protagonistes.
I déu-n'hi-do, perquè d'aquesta mirada d'una dona protagonista avançada en el seu temps, ens hem de tornar a situar amb els contextos civils del nostre territori, de les dictadures, de l'època de república, de la guerra civil, de la següent dictadura. Parlem d'un quadre d'una societat, al final, que és la senyora Avinyó.
La senyora Avinyó, en aquest context que expliques, Dani, un notari destinat a una població de les Terres de l'Ebre, veu com la seva vida canvia de tal manera que ja no pot controlar-la. La senyora Avinyó és una novel·la en què la passió porta els seus protagonistes a l'arrebatament i que de ben segur subjugarà els lectors. Aquí, la gent que li agradi el Marro, aquesta és la novel·la que han llegit de la Francesca.
És la novel·la de Marro, i a més té pocs anys que està al mercat, per tant, una novel·la, podríem dir, prou recent. Ens queden dues, déu-n'hi-do, Crec que dels autors que hem anat parlant és dels que més títols hi ha disponibles a la biblioteca, perquè entenc també que any rere any la Francesca, doncs, per Sant Jordi, treu al mercat un llibre. Per tant, això també és una ingent feina. Parlem de La segona innocència, on aquí sí que marxem a la ciutat, allò que abans parlàvem. Aquí parlem de ciutat, però parlem amb els ulls d'un jove de poble, d'una persona que acaba d'arribar a la gran ciutat.
Exacte, aquesta novel·la ens porta a una ciutat que està plena de bullici, on un jove, precisament de poble, intenta prosperar, sovint per camins turbulents i amb companys de viatge poc convencionals. Després d'aconseguir el somni de formar una llar, però veurem com la vida encara li reserva sorpreses que mai no hagués pogut arribar a imaginar. Els nous temps, convulsos i mancats de qualsevol ètica, el portaran al límit de perdre una nova innocència al final de la seva vida.
I per últim, i no us enganyeu pel nom, El cafè de París, que no és anar a París a descobrir el que passa a la ciutat de l'amor. No, no, estem parlant d'aquí, i estem parlant d'una zona rural. Parlem d'una novel·la que recorre, podríem dir, una època pròxima, doncs, a la Segona Guerra Mundial. En què consisteix aquesta novel·la de la Francesca Liard?
Pues mira, seguint els passos d'un comediant de plaça d'origen grec, la protagonista d'aquesta història desapareix del seu poblet i deixa enrere una vida que ja no podrà recuperar. La jove Magdalena decideix provar sort en l'incert món de la música i en poc temps passa de cantar a l'or de casa en un poble marcat per les penúries i l'èxode rural a triomfar com a Madeleine en els escenaris de les grans ciutats. La descoberta del Cafè de París la portarà a viure un idil·li amb la ciutat de les llums i també a conèixer el significat de l'èxit i de les seues grans repercussions en la vida familiar. Aquesta novel·la ens presenta la història d'una dona apassionada per la música que en temps de la Segona Guerra Mundial recorre espais emblemàtics del món artístic i en un moment determinat agafa les regnes de la seva vida i ja no les deixarà anar mai més, malgrat que aquestes regnes siguin dures i punxenques.
Això també ens recorda a novel·les de, com abans parlàvem, de La segona innocència, on un jove de poble marxa a la ciutat a prosperar. Aquí parlem d'una noia, que la protagonista, la jove Magdalena, que decideix, doncs, intentar triomfar en el món artístic.
Sé que cantava l'or i va dir, jo vull ser artista, i per a ser artista has d'anar, doncs, a les grans ciutats i en aquests ambients.
I recordeu que parlem de la primera meitat del segle XX, per tant, parlem d'una època on les coses no són com ara, amb les facilitats que poden dir aquells que volen dedicar-se al món del mamà, quiero ser artista. No?
Exacte.
Anem a repassar aquestes novel·les que avui hem explicat, que avui hem avançat, de la Francesca Liard. Hem parlat d'Aigües Fondes, del Brogit de l'Ebre, una novel·la que està escrita amb altres diversos autors, un recull de narracions. Hem parlat de Camins, de l'Espiera, Les passions de la Menestrala, La senyora Avinyó, La segona innocència i, per darrer, la darrera de les novel·les publicades en guanyar El cafè de París. Són novel·les de la Francesca Aliern i Pons, una xertolina que té, doncs, tots aquests títols disponibles a la Biblioteca Doctor Frías del municipi. Per tant, ideal per a aquestes festes nadalenques agafar alguns d'aquests llibres i fullejar-los. Dani, amb això ens hi quedem. La setmana vinent, ja ho avancem als nostres oients, al Saló de Lectura no parlarem de novel·les. Parlarem de llibres que potser tenen una utilitat aquests dies de festes, podríem dir.
Sí, exacte. Volia avançar una cosa. Farem una espècie de Masterchef, no?
Sí, alguna cosa així. Alguna cosa així. No parlarem de receptes, però sí que us avançarem, doncs us proposarem alguns llibres disponibles a la biblioteca pensats doncs, per posar alguna cosa diferent a les cuines nadalenques aquests dies. Llibres de receptes, llibres de creativitat culinària, llibres de postres, en fi, que si voleu posar-vos manos con la massa, tindreu opcions de fer-ho durant el Nadal. Dani, ens veiem la setmana vinent aquí al Temps del Saló de Lectura. Moltes gràcies.
Molt bé, adeu.